Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. Última hora, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala la decisió del govern i aquesta nit ja podran obrir bars musicals i discoteques. Aquest dimarts, l'executiu català decidia la reobertura d'aquests establiments després de la millora de les dades pandèmiques. A partir de les 12 de la nit, els locals d'oci nocturn tornaran a obrir les seves portes 536 dies després. Per accedir-hi, caldrà ensenyar el certificat Covid i serà obligatori anar amb mascareta. De moment, només es permetrà omplir el 70% de l'aforament. La Fiscalia ja havia dit aquest matí que no s'oposava a la petició del certificat Covid, considerant que no suposa una limitació de drets fonamentals perquè no és general a tots els establiments ni obliga a tots els ciutadans, només aquells que vulguin accedir als locals. Les discoteques, doncs, podran obrir fins les 5 de la matinada entre diumenge i dijous i fins a les 6 les nits de divendres, dissabtes i vigílies de festius. Pel que fa als bars musicals, podran estar oberts fins a 2:15 entre setmana i fins a les 3 als caps de setmana. I el regidor del PSC de Càmbules i Samalús, Eduardo Beltrán, ha estat suspès de militància després que hagi estat detingut per robar amb violència un taxi a Barcelona. L'home ha quedat en llibertat després de declarar davant del jutjat de guàrdia de Barcelona, tot i que se li ha retirat el passaport i no pot sortir del territori. El partit també està estudiant l'expulsa. Eduard Beltrán ja era conegut per la policia per haver efectuat estafes en criptomonedes i per fer-se passar per agent de la Guàrdia Civil. I fita històrica avui amb la vacunació massiva contra la malària després de l'aval de l'Organització Mundial de la Salut. La vacuna arriba després de 100 anys d'investigació i amb més de 400.000 persones que moren cada any, la meitat criatures africanes. Es tracta de la vacuna més avançada de tot el món des del punt de vista clínic. Ja s'ha utilitzat en un programa pilot en 3 països africans, on s'han vacunat més de 800.000 infants des del 2019, que mostren una reducció del 30% de la malària greu mortal. L'investigació i crea l'Institut de Salut Global de Barcelona, Quique Bassat, ha apuntat en una entrevista al matí a Ràdio Estel que la complexitat de la malària ha provocat que es tardi més temps en desenvolupar-se la vacuna.
Ha costat molt tenir finalment aquest aval. I la raó és perquè l'eficàcia d'aquesta vacuna no és perfecta, no és propera al 100% com estem habituats amb les vacunes, no? És una eficàcia modesta del voltant d'un 30%, però evitaria un 30% dels casos greus que condueixen a la mort a la malària. I això, en termes dels números que maneguem cada dia en quant a morts per malària, això seria ja un canvi extraordinari i molt positiu.
Renfe ha citat aquest dijous el comitè de vaga en una reunió a Madrid per intentar acostar posicions, segons han informat fonts sindicals. Per la seva banda, Renfe ha assegurat que els contactes hi són des del primer dia perquè la voluntat era que no s'arribés a convocar la vaga. Així mateix han recordat que la companyia vol recuperar l'oferta pre-Covid, però que primer necessita incorporar els nous maquinistes previstos fins a arribar a la xifra més alta des de que es va aprovar el pla d'ocupació el 2016. Avui hi ha una nova jornada de protestes a les 12 del migdia ha començat una nova franja d'aturades convocades per CEMAF que s'allargarà fins a les 4 de la tarda. Renfe ha denunciat de nou que s'estan incomplint els serveis mínims, on també hi haurà vaga el proper 19 d'octubre, serà el servei del telèfon d'atenció mèdica 061. L'han convocat els sindicats USOC, UGT, CGT, que denuncien la gestió que fa Ferrovial d'aquest servei. I temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Eufòria a la selecció espanyola després de la victòria i contra Itàlia, l'actual campiona d'Europa. El triomf va fer que Espanya es classifiqués per a la final de la Lliga de les Nacions que es juga aquest diumenge. El jove blaugrana Gavi es va convertir en el jugador més jove en debutar amb la selecció i ha rebut els elogis de gran part de l'afició després de jugar 82 minuts al màxim nivell. Un altre dels debutants, el davanter del Villarreal, Jeremy Pino, ha parlat fons minuts de les sensacions que els ha quedat als jugadors espanyols després d'aquesta victòria i sobretot de la influència de Luis Enrique en el joc de l'equip.
Bueno, al final es lo que pide el míster, ¿no? Íbamos 2-0 por cómo jugamos y salimos gracias a las cosas que nos dio el míster, las herramientas que nos dio, y hay que seguir su plan porque al final el partido salió muy bien, ganamos, pasamos a la final y hay que hacer lo que diga el míster y hacer lo mejor posible.
I en motors s'acaba de presentar oficialment el calendari provisional del Mundial de MotoGP per a l'any 2022, que si s'acaba confirmant serà el més llarg i ambiciós de la història, amb un total de 21 grans premis des de març fins al novembre. El Mundial arrencaria el 6 de març al circuit de Qatar i acabaria a València el 6 de novembre.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 2 a Estel Migdia.
Radio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Matí a Ràdio Estel, 6 minuts que passen de la una, i ara mateix a veure si reconeixes aquesta cançó. Va.
Bach era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sols...
Aquesta cançó, clar, tothom dirà sí, ja sé quina és. És una... Ai, aquest somriure. És una cançó que tots recordem perquè forma part gairebé de les nostres vides, Olga Vallejo, no?
Sí, a més...
Qui no recorda?
Tots hem somrigut, duem la mascareta i no ens ho hem vist a la boca, res. Però ho hem notat als ulls que ens han somrigut.
De fet, aquesta cançó que estem escoltant de fons és una versió que es feia pels 20 anys amb Joan Manuel Serrat. I avui, qui ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel és Eduard Estivill, que és un dels membres des de l'inici, no?, de Falsterbo, i metge també especialista de medicina del son. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
És un plaer, i sou unes enxufades, també us ho he de dir. Sí, perquè tot just el disc va sortir fa un parell de dies.
Res, no? El dimarts?
I sou de les primeres a divulgar aquesta feina.
Moltes gràcies.
Em fa molta il·lusió que ho feu. La veritat és que sí.
Clar, aquest disc que ens presentes, que va acompanyat d'una gran gira de comiat, que en parlarem avui al Cheers Long, Eduard, no és una presentació d'un disc, no?, com un altre, sinó que és el final d'una etapa, el final d'un projecte.
Correcte. Mira, durant la pandèmia vam estar composant cançons i aleshores vam decidir que havíem de fer, bueno, que podíem fer un altre CD o un altre disc, no? Però això ho coneixeu molt bé. Començar quan tens 19 anys és molt fàcil. Mm-hmm. Saps dos cançons, tens amics, és un moment social que acompanyava, que era el moviment dels anys 70. Bé, i això era relativament fàcil. Fa 53 anys que cantem, però acabar és molt difícil. I el que no pot acabar l'Eduard Estivill, perquè és molt xulo, és acabar decrèpit, en el sentit no vull sentir els meus nets que em diguin avi, que desafines, avi, que ja no te'n recordes dels acords, avi, que no te'n recordes de la lletra. Per tant, hem decidit fer un últim treball, un disc amb molta qualitat, amb molt bona producció, per això hem tingut molta sort amb la discogràfica 1.98, que ens han recolzat fins al final, i també una gira a molt nivell, també. 8 músics a l'escenari, serem en llocs emblemàtics com poden ser, doncs, des del Cursal de Manresa, perdona, a l'Auditori de Sant Cugat, aquí a Barcelona també llocs emblemàtics, i segurament acabant al Palau de la Música.
Per tant, un privilegi i, a més, una retirada ben pensada d'aquelles... Ara, fa un parell de dies, no, Pau Gasol deia jo em vull retirar ara, que estic bé encara, doncs això, per gaudir-ne més plenament, no? Dius, qualitat, sí. Músics, uns llocs ben emblemàtics.
Sí, perquè és difícil, eh? O sigui, jo ho reconec, perquè tu saps el que és, encara ara, pujar a un escenari, tenir allà davant 200, 300 persones, que totes es coneixen les nostres cançons, que les canten amb nosaltres. Ostres, això per l'ego és una passada, tio. Uf, penses, hòstia, que important que ets, no? Però no és veritat, o sigui, és la gent que és important, i són les cançons el que és important, no? Per això, precisament, per fer aquest projecte final de vida musical, perquè això és un projecte de final de vida musical i cultural, perquè, clar, hem tingut la gran sort de trobar un fil conductor, que és una cançó, que coneix tothom. Si tu preguntes qui és Falsterbo, bueno, ho saben una mica de gent, però preguntes qui és el doctor Estivillo, i aquests en coneixen més, sobretot els que tenen problemes de son. Però amb una persona de 20 anys, tu li dius qui és Falsterbo, no ho saben. Qui és el doctor Estivillo, no ho saben. Has cantat el PAF alguna vegada a la vida?
Oh, i tant.
Oh, i tant. Sí, aquesta cançó l'ha encantat tota la vida. I per això vam aprofitar la idea d'agafar la cançó, fer que, com que la vam gravar fa 50 anys, com has dit molt bé, la vam gravar després...
Als 20, no?
Al 20, amb el Joan Manel, i ara l'hem gravada amb el Ramon Mirabet i l'Andrea Motis.
Enfilant-se la cua d'en Pac, vigilava el vent...
No. Quina canya, eh?
És xulíssim, perquè saps què passa? Com que coneixem a tothom, coneixem a tots els cantants, tots som amics, perquè nosaltres, clar, no hem sigut competència d'ells.
Home, és
perquè...
que, clar, 50 anys donen per molt, eh?
Clar, i a més, com que no som professionals en el sentit de viure d'això, clar, mai ens hem barallat amb ningú. No tenim enemics, tots són amics, no? I quan vam proposar l'Andrea, el Ramon, però és que hi havia molts altres gent, per exemple, la Judit Nederman també vol cantar-la i ja la convidarem a un dels bolos a que la canti amb nosaltres.
Per tant, hi haurà sorpreses, no?, amb aquesta gira.
Sí.
Ai.
El que volem és que tota la gent que vol cantar el PAF vinguin a cantar-la. El que no farem és anunciar qui és, sobretot per no molestar si tenen alguna actuació en un altre lloc properament. Per exemple, no sé, imagina que l'Andrea, nosaltres cantem doncs, a Sant Cugat i ella té una actuació molt important a un lloc molt a la vora, doncs per no molestar la venda d'entrades al seu espectacle ho farem destranquís.
Olga, jo, avui m'agradaria preguntar-li a l'Eduard com vas conèixer el PAF?
Va ser als Estats Units. Jo vaig tenir la sort que els meus pares, que eren molt pobres, però van aconseguir una beca a través d'uns sacerdots que tenien allà una diòcesi i van aconseguir un intercanvi. Em va tocar anar a Califòrnia als anys 66-67 i allà hi havia els cantants d'en aquell moment, que eren Peter, Paul and Mary, Pete Seeger, Mamas and the Papas, Beach Boy, i allà vaig aprendre aquestes cançons. Però vaig tenir la gran sort que al tornar... El Ramon Casajoana, que era un company que vaig conèixer, amic del Joan Boix, un dels primers components de Falsterbo, havia traduït el PAF al Drac Màgic i havia fet una versió magnífica, perquè és un conte, no? És a dir, la versió en anglès posa noms en el PAF, posa noms en el nen. Si t'hi fixes, a la versió catalana el nen no té nom, el nen no és important. I si preguntes a la gent de qui ets amic, del PAF o del nen... Tothom diu del PAF.
Clar.
El nen és odiós, el nen. Per què? Pues perquè ha abandonat el pobre PAF, no? Així la vaig conèixer i així el Ramon Casajoana ens va fer l'adaptació i l'ha encantat des de llavors.
Com vas arribar al món de la música? Per això aquesta combinació de la medicina... professional, dedicant-hi, però també 50 anys fent música.
Per culpa dels Boy Scouts.
La guitarra anava, va
sí,
ser.
Sí, sí, bueno, jo anava als escoltes i, a més, en una parròquia, no? I allà, doncs, cantàvem les cançons que d'anar d'excursió. Però ja era el moment que començaven els Beatles, el moment que ja començàvem a escoltar alguna cançó del Paco Ibáñez, i aquí va començar la meva afició per la música. De fet, abans de marxar als Estats Units, ja teníem un grupet, amb 16 anys, que ens dèiem els Grills Grillats. Imagina't tu. Ja començàvem a cantar algunes cançons que després s'han cantat molt a les esglésies.
Eduard, abans estaves parlant d'aquesta estància, aquesta estada que vas fer a Estats Units, concretament a Chicago, vas conèixer el Peter Yarrow. Què li vas dir?
Aquesta va ser una altra. Estem molt bojos, eh? O sigui, quan ja fèiem molt de temps, ja teníem ja 30 o quasi 40 anys, no? Que era el moment que bé, podíem permetre'ns el luxe de dir, bueno, doncs fem un viatge als Estats Units, anem a Chicago, que allà actuen Peter, Paul and Mary, anem-los a veure, no? Pel morro, eh? O sigui, no coneixíem, no teníem cap mena...
Vau comprar entrada...
Sí, sí, no... home, vam pagar que no vegis, eh? Ara vam aconseguir unes entrades bones a primera fila. I després vam intentar entrar al backstage. I, evidentment, clar, ens deien que ni hablar, no? Que no entràvem allà. Però aleshores, de sobte, puja un ascensor i veiem a dintre l'ascensor, sobre la porta, i veiem el Peter Yarrow. I res, ens vam llançar directament, li vam dir, mira, nosaltres cantem el PAF en català, i diu, what are you talking about? Què estàs dient? Diu, sí, sí, we sing Path the Magic Dragon in Catalan. I no sabia, clar, evidentment no sabia què era català ni tot això. Però bueno, ens vam fer una foto amb ell.
Home.
I em va fer molta il·lu.
Tu recordes la primera actuació de Falsterbo?
Uf, perfectament. Estava tremolant com una fulla.
I mira, fem una cosa, perquè no sé si recordaràs quina és la cançó que va sonar el dia que el vaixell vindrà.
Thank you.
era aquesta, i tremolava, no vegis. Quan vam començar, sabíem dues cançons, aquesta i el Paf el Drac Màgic, no en sabíem més. La sort que teníem era que actuàvem amb tot el grup, i clar, ja hi havia el Xesco Boix, que en sabia 6 o 7, i ja cantava el Vull ser lliure, No serem moguts, hi havia el Jaume Arnella, que ja cantava les Rondes del Vi, el Jordi Pujol, hi havia el Pau Riba, hi havia els Tres Tambors, clar, i recolzats per tota aquesta gent, nosaltres pensàvem que érem els Reis del Mambú, ja, I allà vam cantar aquesta cançó. I recordo perfectament que si t'hi fixes en la cançó, una estrofa la canta en Joan i l'altra la canto jo. I en aquell moment era un micro, com els d'Església, aquells quadrats grossos, i posaven una cadira, i tu posaves el peu a sobre la cadira i la guitarra recolzada en la cama. I jo notava que la cadira es movia, crac, feia així, l'escenari de fusta, I jo anava cantant i la cadira es anava movent, crac. I en el moment en què va cantar el Joan, jo fluixa i li dic, deu passar alguna cosa, perquè es mou, el terra es mou. I a la següent estrofa, en Joan em diu, no, ets tu que tremoles. Imagina't, imagina't l'Estivill.
Aquesta tremolor, bé, avui estem amb Eduard Estivill, que ens està presentant doncs, aquest disc de comiat de Falsterbo, que s'acomiada dels escenaris a Déu Paf, i aquesta gran gira que tindrà lloc també per tot Catalunya, i que per cert em sembla que acabarà al Palau de la Música, no?
Això és el que pretenem, entre altres coses, perquè la Montse, la meva companya de vida, sí, i la que va cantar des del començament, es diu Domènec i Montaner. És la bisneta del Domènec i Montaner. Per tant, jo crec que serà una gran cloenda fent l'últim festival en aquest lloc.
Ara vosaltres toqueu de tant en tant, quedeu allò que fan els grups, bé, que s'hi dediquen, però que potser no és la seva feina principal, diumenge a la tarda. Com ho feu, això? El tercer divendres...
Tenim bolos. Sí, tenim bolos cada mes, dos, tres bolos tenim, sí. I són aquests bolos, doncs, de diferents llocs, on hi van 200, 300 persones, tots joves com nosaltres, Però és normal, no? Els públics van amb els artistes. I seguim cantant, assagem els caps de setmana, i és el que us deia abans, no? Pujar a un escenari, veure 200 persones que es coneixen les cançons, que les canten amb tu, t'omple l'ego, saps? I això és molt potent. Per això és tan difícil parar, perquè, evidentment, doncs, en algun moment has de deixar, i no pots acabar decrèpit, val? I, per tant, hem decidit això, que serà difícil, perquè jo ploraré, ja us ho dic ara. Ploraré per totes les raons, ploraré pel Paf i ploraré pel final de la nostra història. Però el que sí que seguirem fent és, a nivell molt personal, per exemple, si vols que vinguem a cantar a casa teva, vindrem a cantar
us
a casa teva.
I veniu.
Ens doneu un gin tònic i ja n'hi haurà prou, i serà divertit.
Escolta, i ara, com bé ens explicava abans la Olga, no has sabut compaginar la medicina i la música, no? Per què et vas dedicar concretament a la medicina del son?
Bé, en principi vaig estudiar de medicina, perquè quan vaig tornar als Estats Units era la carrera que més... jo no he sigut mai d'aquells que dic, no, jo de petitet ja volia ser metge. No, jo no sabia què volia ser. I, de fet, ara, us ho explicava abans d'entrar, jo m'hagués agradat ser periodista, hagués pogut ser relacions públiques, hagués pogut fer moltes coses diferents, no? I, bé, medicina, doncs, vaig fer medicina i em vaig dedicar concretament a la medicina del son, també per casualitat, perquè quan vaig acabar, jo volia fer neuropediatria, que és el que vaig acabar fent a Sant Joan de Déu durant molts anys, però per fer aquesta especialitat, en aquell moment havies de fer pediatria i neurofisiologia, que són dues especialitats que és les que tinc. Neurofisiologia són les proves que es fan en els nens petitets, electroencefalogrames i de més. Clar, perquè aquesta prova sortir bé, la persona ha d'estar quieta. Per tant, un nen no li pots dir estigui't quiet, sinó que has d'esperar que s'adormi, etc. I a partir d'aquí va ser on em va entrar una mica la curiositat per la medicina del son.
Aquest matí dèiem, home, a l'Eduard Estivill li deu passar com els informàtics. Tothom té problemes de son, no? No és allò típic, un dinar. Perdona, Eduard, que et volia preguntar.
Això és molt divertit. Bueno, tu ho has vist aquí a la prova ara mateix, el vostre company. Sí. Diu, oi, escolta, Eduard, tu no sé què. Sí, és normal, jo ho entenc. Tothom dorm, no? Tothom dorm. Per tant, tothom té alguna pregunta, encara que sigui només per curiositat, O sigui, clar, no sempre consultant patologies. Però és veritat, en els sopars, clar, en els enginyers aeronàutics no els hi pregunten, oi, com se hace un avión? No,
no s'atreveixen.
No. Però a l'Estivill li pregunten, escolta, que ronco. I a l'Estivill els hi explica.
Mira, aprofitant que tenim a l'Eduard i que tenim aquí el canvi d'hora ja, com podem evitar aquest canvi d'hora, que no els afecti el son?
Molt bona pregunta. Ho hem de fer a poc a poc. És a dir, normalment la gent pensa, bé, esperarem el dia que canviem i canviem. No. Hem de fer-ho, si podem, dos o tres dies abans, a canviar de 20 minuts en 20 minuts, d'acord? O sigui, anar canviant l'horari 20 minuts. I així el cos s'adapta, perquè és que si no trenquem el que en diem els ritmes biològics i sobretot amb nens petits. I amb gent gran és on més repercussió hi ha.
És curiós que és una cosa essencial a la nostra vida. Nosaltres, aquest any, gent de l'equip que ens sona el despertador abans, és una cosa que comentes sempre, però tu avui has dormit, no m'he despertat abans del despertador. És una cosa essencial, perquè dormir bé ens canvia el dia. O potser no ens el canvia, ens fa començar d'una manera o d'una altra. És molt determinant.
El modifica totalment, perquè la idea és la següent. El son és un taller de reparació i restauració de tot el que hem gastat durant el dia. És a dir, el que fem durant la nit és reparar tant físicament com intel·lectualment tot el que hem gastat per tornar-ho a poder fer servir l'endemà. Clar, és tan senzill entendre això que així entenem, per exemple, que un nen de 5 anys que es mou molt, gasta molt, i que aprèn molt, necessita 11 hores de treballar al taller, és a dir, de dormir, per estar bé l'endemà. Un adult en necessitem 8 i ningú les dorm.
No.
Perquè ens pensem que el son es recupera, aquesta cosa que diu, no, jo dormo 5 hores...
I amb la migdiada no compensem això.
Res a veure.
Res
a veure. La migdiada és un complement d'un son normal. Però és cert el que dius, és a dir, el dormir malament afecta a tot el nostre rendiment, tant físic com intel·lectual.
I adoro això, que hi ha molta gent que diu, jo amb 5 hores ja faig.
Sí, hi ha un grup de gent que és un 5%, que amb 5 hores en tenen prou. Però aquest 5% és cada dia de la setmana, cada setmana del mes i cada mes de l'any. No val allò de dir, no, jo de dilluns a divendres en dormo 5 i al cap de setmana recupero. El son no recupera, el son es perd, com el temps. Per exemple, ningú diu, no, jo menjo els dilluns, i després no menjo res més durant la setmana i el cap de setmana recupero. Ja menjaré tot el que no he menjat. És que no ho diu ningú, això.
No.
Que és una tonteria, el que acabo de dir. Clar, perquè si tu no menges avui, tindràs gana demà.
Clar.
Si no dorms avui, les conseqüències les tindràs demà.
I ja per acabar, amb el tema del son, clar, és que és això el que deia la Olga, aprofita, que teníem la...
Ara passem consulta, eh?
Ara aprofitem. Clar, home, i amb raó. Com podem desconnectar? Perquè els adults, moltes vegades, és això, no podem dormir per l'estrès que portem durant tot el dia, i a la nit, com podem fer aquesta desconnexió?
Molt bona pregunta, perquè és clau. Per exemple, el que hem d'entendre és que el que fem quan obrim els ulls al començament del dia, el que fem és connectar la nostra escorça cerebral, que és la part més externa. El son és un globus que està desinflat en el tronc cerebral. A mesura que passen les hores, aquest globus es va inflant i quan arribem ja a 18 hores de vigília, apreta aquest globus a l'escorça per desconnectar-se. Si no aconseguim desconnectar, el globus no pot sortir. Saps quan desconnectes? Quan t'asseus al sofà, mires una cadena concreta de televisió, que no puc dir el nom.
Que no et fa pensar gaire.
Gens, més aviat et fa... I aleshores et desconnectes, i llavors és quan surt el son. Per tant, sent pràctics, el son no ve de cop, es prepara. 2 hores abans d'anar a dormir, 2 hores, hem de decidir apagar els mòbils, apagar les tablets, fer una activitat que no tingui res a veure amb el nostre entorn, i així podrem desconnectar millor. Per exemple, vosaltres periodistes teniu prohibidíssim llegir, prohibidíssim escoltar la ràdio, heu de col·leccionar papallones.
No ho fem gaire bé. Podem aprendre.
Segur.
Home, ja haurem de marxar ja, és una llàstima, perquè voldríem parlar hores i hores.
Ja tornaré.
Però abans de marxar sí que et demanàvem, abans d'entrar a l'estudi, a veure si ens podies cantar una mica.
Que mona que ets.
Què fem? Posem de fons la cançó?
Sí, però l'hem de cantar tots.
Va, la cantem tots.
Aquesta cançó és de tothom, no és només nostra.
La puc cantar per dins perquè no empitjori gaire la cosa.
Pots fer com rapejar, com si...
Perfecte. Et fem els coros.
Ui, això encara és més... Oh, això és molt prof. Molt professional, molt prof. Vinga, endavant.
Vinga, va, José.
Fem la tornada, eh? Jo us dic quan hem d'entrar, eh? Preparats. Encara no? Ara aquí el drac està ballant.
Clar.
Atenció, que ja arriba, eh? Comencem amb el paf. 1, 2, 3. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar.
però sol s'avorria molt i sortia a jugar més fort.
Vinga, Olga!
Era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'adormia molt i sortia a jugar.
Bravo! Olé! Saps què passa, Eduard? Què és això? Jo pensava, ai, que no me la sabré, la passaré un mal moment. Però és que és d'aquestes cançons que la portes
la tan a dins.
A dins. Tan a dins. Meravellós aquest moment, Eduard Estivill. Moltíssimes gràcies per haver-nos presentat.
Un moment radiofònic únic, eh?
Sí, sí. Sort que teniu aquí a la Maria José, que ho ha pogut
captar,
totalment. Bueno, estarà penjat a les nostres xarxes socials al matí, Estel. Eduard, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé la gira de comiat a Falsterbo.
Sou uns amors.
Ens ha encantat tenir d'aquí al matí a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies.
I sortia a jugar.
I amb Paf, el drac màgic, arribem gairebé bé. Falten 5 minuts per arribar al punt de 2:15. Seguim al matí a Ràdio Estel, encarem la recta final del programa i tot seguit la Olga, que no marxi, la Olga, aquí de l'estudi, perquè, atenció, Olga, ens parlaràs a cel obert Tortosa. Posaràs la lupa a Tortosa.
Art efímer.
Doncs vinga,
molt interessant.
Tot seguit, després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Doncs vinga, us ho hem anunciat, 3 minuts que falten per arribar a 2:15. Us ho hem dit també des de primera hora, que avui posem la lupa a Tortosa. Anem fins a la capital catalana de cultura 2021, Olga, perquè des de demà i fins dimarts vinent, 12 d'octubre, se celebra a cel obert.
És el Festival d'Intervencions Efímeres, una excusa perfecta per redescobrir el pes històric i artístic del nucli antic de Tortosa. Per conèixer tots els detalls, ja tenim a l'altra banda del telèfon a la Núria Anfruns. Hola, Núria.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. La Núria és arquitecta, membre de l'organització del festival i de la junta de l'associació A Cel Obert. Portem tot el dia dient que aniríem a Tortosa i ara justament el doctor Estivill marxava i deia, què és això? Perquè ell tenia pressa i li hem fet 4 cèntims durant la publicitat i deia, oh, quina bona pinta, no? Perquè vosaltres sou un festival que combina el patrimoni arquitectònic i l'art efímer. Explica'ns una mica què passarà a Tortosa a partir de demà.
Doncs sí, com veu dit, del 8 al 12 d'octubre, Tortosa acull de nou el que és el Festival d'Intervencions Efímeres a Cel Obert, on els patis d'alt valor patrimonial de la ciutat es converteixen pues, en escenaris de diferents instal·lacions artístiques. Bé, els objectius principals que tenim al festival són els de promoure la creació, reivindicar el patrimoni arquitectònic del mateix municipi i, a més, doncs, apropar l'art efímer a tots els públics.
Uh-huh. Ara parlarem de tots els públics i de les escoles també, perquè els tortosins crec que són els primers que entren en contacte, però és una convocatòria que està oberta a creadors de tot el món. El 2020, clar, amb la pandèmia, bé, seguim en pandèmia, però estàvem més immersos, l'any passat va tenir un format especial, i crec que aquest 2021 s'executaran intervencions triades l'any passat però que no es varen poder dur a terme, oi?
Correcte, sí, van hi haure tres instal·lacions seleccionades per concurs que, com bé dius, no van poder ser dues a terme, i aquest any finalment podran intervenir, i a més doncs, s'hi afegiran altres instal·lacions convidades.
Quins són els artistes que podrem veure? I explica'ns una mica, bé, no sé si ens pots donar pistes, perquè clar, la gent ha d'esperar demà, no? Però art efímer, instal·lacions... Què s'hi pot trobar en un claustre o en un pati?
Doncs bé, tal qual has comentat, no? Seria això, intervencions, com diu el nom, i efímeres, que duraran només del dia 8 fins al dia 12, on els artistes el que intenten és, mitjançant un tema vehicular, que en aquest cas és la curiositat, vincular les diferents instal·lacions que hi ha al concurs i, en definitiva, al festival, amb intervencions que a la vegada dialoguen amb el propi pati, amb el patrimoni de la ciutat.
Uh-huh. És una oportunitat per conèixer patis i claustres que, a més, habitualment estan tancats. Aquesta és la 8a edició del festival. Quina rebuda esteu tenint fins ara, ja que porteu més d'un lustre?
Sí, la veritat és que estem molt contentes perquè des de l'inici fins ara, ara, com bé diem, és la 8a edició, el festival ha anat creixent i cada vegada, per una banda, rebem artistes de tot arreu del món i, a més, visitants que cada cop venen de més lluny.
Uh-huh. Núria?
Sí.
Vale, pensava dir que ja l'havíem perdut. Us estava escoltant, Olga. Clar, a mi m'agradaria aprofitar també per preguntar-li a la Núria que vosaltres també aprofiteu des de l'associació per crear aquests vincles i generar interès, no?, entre els més petits. Segur que molts adults, si ens diguessin allò de tens aquest espai i pots fer una intervenció, no sabríem, no?, per on començar.
Quina por!
Com van de creativitat les noves generacions, Núria?
La veritat és que molt bé, perquè jo crec que com no tenen pautes tan marcades, la veritat és que la creativitat els surt per tot arreu, no? Llavors ho accepten tot d'una manera increïble.
I a més, deu passar com amb el dibuix? Quan ets petit dibuixes moltíssim, a l'escola, però a casa, qualsevol moment és una bona excusa, i a mesura que et fas gran... no saps, fes un dibuix, bueno, un dibuix,
no,
que dibuixo
per on començar,
una casa, un cotxe. Abans els cotxes, a més, eren com molt fàcils, però ara els cotxes són tan aerodinàmics que no saps ni com dibuixar un cotxe. Amb l'art passa el mateix, no? Perquè vosaltres convideu a les escoles a que facin una intervenció, però a mesura que et fas gran, no sé si perds habilitats o és que bàsicament no les exercim.
Sí, passa, suposo que com això, com anem adquirint nous coneixements o com dic, pautes, ens limitem una mica més, no? I quan som petits, doncs, ens poden sortir, els hi pots dir una cosa i poden sortir amb una altra que dius, oh, no, et sorprenen. Jo crec que el que passa és que no tenen límits, per dir-ho d'alguna manera.
Si em poguessis explicar quantes coses em diries, dormiries en un parc, potser mai despertaries. I una cosa que no entenc i que tu m'explicaries.
Al matí a Ràdio Estel, en aquests minuts finals, estem parlant amb Núria Enfruns. Ella és membre de la junta de l'associació A Cel Obert, on avui la Olga hi ha posat la lupa.
Anem fins a Tortosa, com dèiem. És una trobada, un festival d'art efímer, però no només hi haurà art. Bé, sí, art n'hi haurà i també serà efímer perquè s'acabarà. Però diumenge es representarà una peça de dansa contemporània. Dilluns hi haurà un concert acústic d'en Ferran Palau que estarà presentant el que estem sentint, Parc, és el tema del seu disc. Heu evolucionat el festival? Teniu intenció que vagi creixent, que l'excusa sigui l'art efímer i a partir d'aquí entrar en contacte amb altres manifestacions artístiques?
Sí, exacte. El 2019 va néixer el que podríem dir la Cel Cobert, amb C, Cobert, i que l'any passat, evidentment, per la Covid no vam poder fer créixer, no? Però aquest any hem vist que era possible i, per tant, doncs, pues això, la Cel Cobert, que l'entenem com una branca en creixement, el que busca, pues, és entrellaçar obres contemporànies amb espais clàssics coberts per descobrir. I bé, aquest comparteix doncs, objectius amb la cel obert, però es desenvolupa en nous escenaris i s'endinsa, com bé dius, en diferents disciplines.
Per tant...
La dansa, la música, etcètera. Cada any intentarem investigar una mica més.
I aprofiten aquest any la capital catalana de cultura 2021, no? que és a Tortosa. Nosaltres no ens podem perdre doncs, aquest festival que comença, com bé ens estava explicant la Núria i l'Ola, a partir de demà i fins dimarts vinent. Per tant, tenim tot el cap de setmana també, la gent que no som de Tortosa, per fer cap a la capital catalana de la cultura.
I molta gent que fa por. Nosaltres hem estrenat programa aquest any, per tant, és la primera vegada que posem la lupa a cel obert. Era habitual celebrar-lo a l'octubre? O no sé, ho ha passat com les falles, que aquest any s'han celebrat al setembre i habitualment són mesos abans. La pandèmia us ha condicionat?
Generalment era a l'octubre. El que passa és que l'any passat es va programar per a l'octubre i una setmana abans es va haver de paralitzar tot i es va celebrar finalment l'edició especial al desembre. Però aquest any tornem altra vegada a les seves dates aproximades, a l'octubre.
Doncs Núria Enfruns, membre de la Junta de l'Associació Cel Obert, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat doncs, totes les novetats que hi haurà en aquest festival que comença per ser demà fins dimarts vinent a la capital catalana de cultura 2021, a Tortosa. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres, amb la música de Ferran Palau, de Déu-n'hi-do, a mi també m'agrada el Ferran Palau, no el coneixia, eh?
Sí, i a més, és petit format, no? A cel cobert, però és molt senzill. Podeu entrar a la seva web, a Instagram també estan a cel obert, és tan senzill com això, i es poden reservar les entrades perquè l'aforament és limitat.
Òbviament,
però
clar.
Llavors és un luxe.
Doncs nosaltres ja arribem al final del programa avui amb el toc de queda que ens el marca, com sempre, Miquel Morgà.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Hi ha dies que jo mateix em sorprenc en llegir segons quines notícies que em criden l'atenció especialment. Avui, per exemple, m'he trobat amb aquesta. Avançar un cotxe per la dreta crea nerviosisme i comportaments agressius. I això m'ha fet pensar que realment hi ha moltes situacions que provoquen que hi hagi gent especialment susceptible a reaccionar amb comportaments agressius. I el més sorprenent és que de vegades poden ser persones que no ens imaginem que puguin acabar reaccionant així. És a dir, persones aparentment tranquil·les i pacífiques que es converteixen en agressives i violentes davant d'algunes situacions. En aquest cas, la notícia ens parla de situacions de trànsit. Però què me'n dieu, per exemple, de quan vas a veure un partit de futbol i vas amb un amic amb qui no havies anat mai, un amic que tens per tranquil i assenyat, i de cop i volta comença a llançar improperis a l'àrbitre, als jugadors de l'equip contrari, i ja no et dic res de si aquesta situació la protagonitza un pare que ha anat a veure jugar futbol al seu fill per vergonya del propi fill i de tots els seus companys. O com el cas que ens explicava la notícia, puges al cotxe amb un amic conegut o un company de feina i als 30 segons ja t'adones que aquell no és el que coneixes, que comença a cridar, a insultar i fins i tot, si arriba l'ocasió, seria capaç d'arribar a les mans amb una altra persona. Diuen els que en saben que tots necessitem descarregar. El que passa és que hi ha gent que ho fa abans que nosaltres i també n'hi ha que ho fan d'una forma més agressiva que no pas nosaltres.
Podemos observar pues, todos los días escenas como personas que son impacientes, pues saltando semáforos en rojo, cuando se encuentra en ámbar acelerando en vez de reducir, tocando el claxon, amenazando, realizando muchas veces gestos de desprecio a otros conductores.
Això que ens ha explicat la psicòloga Zabaleta Caballero són alguns dels comportaments més habituals al volant de conductors que podríem considerar agressius. Tots ens hem trobat alguna vegada en una situació d'aquestes. Però anem al cas que abans també us comentava, d'aquells als quals el futbol els transforma i els converteix en éssers realment perillosos. Trobaríem casos molt propers, seguríssim, però vull posar com a exemple un seguidor del River a l'Argentina i no a un camp de futbol, sinó a casa. Aquest home, que ara escoltarem, està mirant el partit per la tele i ell sol, davant l'estupefacció de la seva filla i d'altres familiars, s'excita quan les coses no van bé. Però no ho fa amb l'àrbitre o amb els jugadors de l'equip contrari, no, sinó amb el seu propi equip. Ja us avanço que, tot i que pugui semblar molt agressiu, he hagut de triar un fragment que fos radiable a aquestes hores.
Pero mira, por favor, te lo pido, termina una jugadita, una. Deja patear, la concha de tu
segons també expliquen molts especialistes, Mercè, en gairebé tots els casos estaríem parlant de casos no patològics, d'aquells que podríem englobar dins de la normalitat, que, deixeu-m'ho dir, no sempre és fàcil de saber on és la línia que separa aquesta suposada normalitat amb la que ja podem considerar com un malalt. Una altra cosa diferent és la d'aquelles persones que són agressives extremes en la convivència a casa i amb els seus propis familiars, principalment amb els pares. D'aquests casos n'hem vist molts a la tele per vergonya aliena dels que estem mirant.
Yo estoy enfadado con mi madre. Yo quiero que se vaya de mi casa. Así de claro lo digo.
Le faltas al respeto constantemente, le gritas... ¿Por qué le tratas así?
Y yo, qué bochorno, colega. Yo tengo un pronto, que sí, que lo digo desde chico. Desde chico tengo un pronto que no me coja, no me coja por el medio porque... Porque sí, yo... ¿Qué? Le meto un puñetazo a la puerta de mi cuarto y la reviento por no darse a mi madre, porque es mi madre.
¿Esta es la actitud que tiene en casa?
¡Mi puta!
Jesús, muy difícil. Está enfadado. Está muy enfadado.
Está muy enfadado.
Ja per acabar, dir-vos que aquesta notícia que avui llegia m'ha fet aturar i reflexionar. I el cert és que ara, quan assisteixi a una situació d'aquestes, estic segur que ho prendré amb més calma, intentaré fins i tot riure una mica, i això segur posaré en pràctica el que recomanen els especialistes, és a dir, que el globus es desinfli per comprovar com el personatge en qüestió torna a la normalitat. Així que amb la tranquil·litat que em caracteritza Mercè, us dic fins demà a tot l'equip del matí a Ràdio Estel, a tota la gent que ens escolta, perquè tornaré amb el toc de queda.
Gràcies, Miquel, per aquest toc de queda d'aquest dijous. Per cert, si us plau, recupereu el moment amb Eduard Estivill a les nostres xarxes socials, a l'Instagram, als matins, Estel, perquè se sent cantar la Olga molt i molt bé.
Molt.
I... Ho dius pel gall aquell que he fet. Jo ja us he avisat.
L'he fet
avisat.
Jo, Olga.
No estaria tan segura, bé, però... Bé, és una versió unplugged de Puff, era el drac màgic. Hem de dir que, clar, dins de l'estudi no se sent la cançó perquè a nosaltres ens entra l'àudio pels auriculars.
Clar.
Llavors,
jo ets a dir que pensava... No, us ho vaig a confessar, pensava que ho havia fet millor, eh? I després de veure ara mateix el matí Estel... Sí, fatal, fatal.
Hem rigut.
Crec que... Això sí, mira, ens ho hem passat molt bé, no? Ens ha regalat, doncs, un gran moment, eh? L'Eduard Estivill, amb aquest disc que ens ha presentat avui al matí a Ràdio Estel, adeu, Paf. Però nosaltres diem adeu ja, eh? I donem pas a l'Ignasi Miranda ràpidament. Marta, quina era la resposta al Freqüència Madurada?
La resposta d'avui era Vladimir Putin, que celebra el seu aniversari, per tant, era la Federació russa, que avui doncs, celebrava l'aniversari del seu president, que avui en fa 69, ha estat president d'aquest país durant 20 anys, és enginyer i advocat, i compta perquè també és cinturó negre de judo, una dada que cal tenir en compte.
Però encara porta bé el 69, eh? Jo li hagués posat...
Sí, deu fer exercici.
Sí,
doncs moltíssimes gràcies, Marta. Nosaltres emplacem els oients que demà poden tornar a participar al Freqüència Madurada. Ja sabeu que demà donarem el nom de la persona guanyadora de la cistella que prova. Ho deixem aquí, us deixem en bona companyia amb Ignasi Miranda a l'espai informatiu religiós sense distància.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més. Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Tot Sardana Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi espero.
Jo
quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient en són els protagonistes. La veu dels animals i la natura. A Ràdio Estel, els diumenges a les 10 del vespre. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.